Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Bon dia, continuen en la sintonia de Ràdio Ser Maestrat i en aquest espai dedicat a la història del nostre territori. Tenim els nostres estudis, a David Gómez de Mora, el nostre historiador de capçalera, i avui anem a parlar de prediccions del temps. No, tranquils, no anem a parlar si demà plourà o no plourà, sinó com la gent, els nostres avantpassats, doncs més o menys seguiaven en aquest tema. No és així, bon dia.
Bon dia, jo. Sí, efectivament, avui anem a parlar sobre les creences, anem a dir-ho en certa manera, perquè tampoc podem parlar d'una meteorologia científica, les tradicions, la forma de pensar que es va anar transmetent entre els nostres avantpassats de com se podia preveure el temps que vindria.
Bé, un tema realment curiós, això que s'hi diu, si tal dia plou, tal no sé què, que si fa vent, pues la collita anirà malament. Coses així, suposo, no? que ens il·lustraràs avui.
Bé, els llauradors i pastors, com bé sabem, han sigut uns oficis que sempre han estat constantment depenent del temps, perquè això influenciava directament en el seu dia a dia i en la forma de treballar. Antigament tenien que buscar d'alguna forma un element per a poder jugar en l'avantatge de dir què me podrà passar, perquè clar, un pastor que és sorprès per una pedregada, encara que tingui un refugi de pedra en sec enmig del camp, o un camperol que estigui treballant prop de la seva llar, necessitarà saber almenys quines possibilitats n'hi ha de que avui faigui mal temps i, per tant, de si la collita podrà sortir millor, de si té que arreplegar en aquest cas el ramat abans el pastor. És a dir, aquestes persones van generar un coneixement que se transmetria de manera ancestral, de manera generacional, basant-se en diferents mètodes que feien, anem a dir, presagiar quin temps podia presentar-se, sobretot també en qüestió d'hores, perquè aquí parlem d'intervals diferents, perquè com veurem hi havia gent ja que inclús anticipava hasta mesos. Òbviament, des del punt de vista científic, això no té un raonament, però no deixa de ser com a mínim un element etnogràfic molt curiós i que a mi m'agradaria comentar, perquè al viure en una àrea rural on hem tingut molts, però que molts i encara se mantenen, masos i sobretot gent que viu en el camp, aquests coneixements se transmitien, com dic, de manera generacional, arribant inclús fins als nostres dies. Per desgràcia, molts ja s'estan perdent perquè, òbviament, el sector primari no té res a veure en el que coneixem com l'economia de segles enrere, i això també arrastra aquest coneixement al qual m'estava referint. Com veurem, si analitzem aquesta qüestió des d'una perspectiva científica, apreciarem que les previsions efectuades a hores o com a màxim amb un parell de dies d'antelació poden resultar d'interès, val? Però tot el que vingui ja a més d'una setmana vista, ara mateix, encara que tinguem models molt bons i satèl·lits i mapes del temps i grans ferramentes per a poder interpretar-ho, sempre hi ha, evidentment, que deixar un marge molt gran d'error. Com deia, el llaurador o el pastor, sense posseir una formació meteorològica, intentaven esbrinar pel seu contacte directe amb el mig en el que treballaven i el que se'ls havia transmès mitjançant la tradició popular, quin temps podia fer. El seu coneixement sobre el cel, el comportament dels animals, així com fins i tot determinades característiques que oferiria la vegetació o altres elements de la seva naturalesa, eren els seus indicis per a poder pronosticar o suposar si hi hauria una caiguda de temperatures o l'arribada d'un període de pluges. Un altre mètode, i que per a moltes persones des de la perspectiva científica avui seria únicament interessant per l'aspecte etnogràfic, era els pronòstics a setmanes o mesos d'antelació. Així doncs, es dia que a partir del dia abans de les 2 setmanes de desembre fins al dia de Nadal es podia preveure què temps faria durant tot l'any següent. Uns altres assignaven dates claus com el dia de Nadal o la jornada de l'1 d'agost per així preveure el desenvolupament de determinades estacions o fins i tot el règim general de tot l'any. Coneixem el refrany que diu que a Nadal al sol, per a Pasqua al foc. Per tant, aquí ja estem veient un pronòstic que juga en una escala de diversos mesos. Són refrans, evidentment, populars, però que la gent, evidentment, molts creien fermament. És a dir, que si en Nadal es presentaven, en aquest cas, per exemple, jornades assolejades i temperatures moderades, ja molts llauradors pensaven que la Pasqua futura que vindria en els pròxims 3 mesos seria una miqueta, potser, més fresca de l'habitual. El comportament dels animals era un altre element a tindre en compte i que, com avui sabem, quasi sempre sol guardar una relació científica. Això sí que s'ha demostrat i s'ha comprovat en el desenvolupament de determinats esdeveniments de la mare natura, en els quals les capacitats sensitives són avisos d'alerta sobre canvis o fenòmens que ocorriran. Vull dir, aquí sí que veus que aquesta societat agrícola, malgrat la mancança de mitjos que tenia, se basa en uns paràmetres que avui la ciència demostra que tenen un cert interès. El règim canviant d'aigua en un brollador o la presència de llebre eren indicatius de canvis en la temperatura o l'arribada de pluges. Si els cards tancaven les seues flors, era indicatiu que prompte arribarien precipitacions. També sempre s'ha cregut en la tradició popular que quan les aranyes teixien les seues teles, això volia dir que les precipitacions no serien danyines per als cultius. També el color dels núvols era un altre d'aquests factors que se tenien en compte, de manera que per als pastors els crepúsculs vespertins eren indicadors de jornades ventoses. Igualment, els moviments verticals de masses d'aire i la consegüent evolució dels núvols alertava a aquesta gent de l'arribada de tempestes o de la tan temuda pedra i que feia no només mal en el camp del cultiu, sinó que també podia, sobretot, fer mal al ramat. També es deia que quan un so se podia percebre a gran distància i els núvols oferien tons foscos, allò era garantia d'una calamarsada. La superfície dels pous i cisternes era també motiu d'interpretació per a aquestes societats, per intuir si vindrien pluges més febles o intenses. De la mateixa manera, se fixaven també en els tolls, en les bases, ja que es deia que si a l'inici l'aigua en impactar amb la llàmina produïa moltes bombolles, la que precipitava, s'entenia que aquella precipitació seria més intensa. N'hi ha alguns d'aquests que jo els he arribat a sentir. Vull dir, no estic parlant de coses que s'han perdut, sinó que encara, afortunadament, se poden escoltar en l'àmbit rural.
Sí, sí, no, no. Per exemple, el tema este de les bombolles també l'hem sentit. Després, si el cel de matí o de nit està així esrogit, vol dir que farà més vent. I el tema del soroll fondo no fa molt, bueno, aquest any passat que va caure tanta pedra ja va haver gent que diu, cuidado, que això vol dir que ve pedra. D'això després passa ara en la modernó, diguéssim. Antes no hi havia avionetes que tiraven el ioduro de plata per a desfer la tempesta, no? Ara moltes vegades pareix que va caure la del pulpo, com diem, i sentes passar un avionet o sentes com un coet, això vol dir que no passarà, caurà a altre lloc.
Sí, a veure, és que això és un sector, un àmbit de, perquè al final és història, és etnografia, també se barreja la part meteorològica, evidentment, perquè certs components se poden entendre des d'una perspectiva científica i donar per a molt. Anem a veure, per exemple, unes altres d'aixes referències o paràmetres ja venien a vegades simplement en el comportament dels animals que hi havia dins de la llar, ja que consideraven que podien suposar una eina també que advertia de lo que anava a passar. O, per exemple, ja ho sabem moltes vegades, si cruixen les vigues i en aquelles cases pues, també, que estaven totes festes de fusta, si hi havia soroll, ja venien canvis de temperatura. Per exemple, sabem que això també pues, entén, no? Quan és la jornada matinal fa més calor, aquest material es dilata i reduir la seva grandària quan arriba la nit. És a dir, que algo de sentit tenen moltes d'aquestes coses. Després també tenim, com comentava abans, els animals. Les formigues, per exemple, se dia, i que podíem trobar-les en qualsevol part del nostre territori, eren també un altre d'aixos bioindicadors del món rural, anem a dir-ho així, perquè la tradició conta que aquestes van en fila cap al formiguer és quan presagen pluges que hi haurà en aquest lloc. És a dir, hi havia gent que, segons se compta, mirant el comportament de les formigues, pues sabien si aniria a ploure o no. Una cosa semblant passava amb les mosques, perquè mentre més insistents es tornava la seva presència, se dia que alguna tempesta no trigaria molt en aparèixer per ahir. Quan parlem també de la vida dels pastors, és veritat que el comportament dels animals és molt interessant. Per exemple, quan el bestiar s'ajunta, era indicatiu de que les temperatures podien caure o amb també el conseqüent risc de neu, en cas de que parlem de zones elevades i en àrea invernal, en la qual, evidentment, això també se tenia que tindre en compte. Igualment, la tradició pastoral recordava que l'hivern era quan el bestiar s'alimentava ràpidament en eixia pasturar. Això era ja perquè a lo millor la neu podia estar immediatament a punt de caure. És a dir, són tradicions, són dits que s'han anat transmetent i que tenen una gran riquesa. Per exemple, abans hem comentat els núvols, però és que els núvols avui encara, com sabem, la ciència sí que s'ho pren molt més en serio, perquè això té una validesa científica i degut a la seva formació se pot interpretar per què s'ha generat i d'aquesta manera associar-se a lo que seria l'àmbit meteorològic. Per exemple, sempre es comentava que quan el cel es presentava amb bancs de núvols i amb formes empedrades, dins del que avui serien en termes científics com els cirrocúmuls o els altocúmuls, era senyal de l'arribada de pluges. Això ho dia la tradició. O, per exemple, igualment, se dia que, per exemple, si Mars i el mes de març, i que era un dels més idonis per al trencament o cultiu de la terra, era, per exemple, un dels més aptes degut a poder fer determinades tasques perquè la climatologia també afavoria. Era un mes amb boira i els dos següents primaverals serien més frescs de costum si, per exemple, se veien una sèrie d'elements que feien pensar. Això és a dir, el llaurador ja jugava, intentava anticipar uns moviments perquè realment això era el que li donava de menjar. Era el recurs que alimentava en ell i a la seva família. I per aquest motiu sempre se mirava al cel amb molt de compte perquè això era un element que podia fer perillar l'economia del lloc. És a dir, era molt important el tindre un control del temps.
Encara hi han dites, no?, que se van comentant per aquí, per les nostres terres, inclús en costa, i que no van mal encaminades.
No, n'hi ha de molt interessants. Fa uns anys vam estar fent aquí a la biblioteca una xerrada, vaig fer sobre aquest tema, sobre els elements climatològics en la societat rural, en els llauradors i en els pastors, i te dones compte de que molts dels refrans, al final, des d'una extrapolació científica, evidentment, sense un fonament, anem a dir, empíric, sí que guarden sempre un arrelament en eixa costum ancestral que al final ens porta a lo que anem a dir com aquesta sabidoria popular que sempre té un element interessant, a banda també de la part etnogràfica, com dic.
Cal recordar que, a banda de tot el que hem parlat en alguns programes vinculats en la temàtica de la ramaderia i de la sociologia en l'àmbit rural, vull dir que part de la informació emprada en el contingut d'avui ha estat extret del treball Masadas i Masoveros de la Cerollera, dos volums dirigits per Manuel Casado, i que són sense cap mena de dubte una font d'informació importantíssima i que jo recomano per a qualsevol persona interessada en aquesta temàtica.
Doncs David, moltes gràcies per estar un dijous més aquí a Ràdio Ser Maestrat i fins a la propera. Bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi per a saber qui som i d'on venim.